El que esperàvem de fer molt de temps, poder fer la roda de portaveus presencial. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Ben retrobat.
Ben trobat, gràcies. Molt content de poder fer ja coses presencials, que ja toca, perquè estem tots una mica farts de les pantalles.
Comencem per aquí, perquè amb el regidor parlàvem abans, i és evident que és constatable. Tothom està molt cansat, eh?
Molt, molt. Tothom està molt cansat. Jo crec que estem esgotats tots ja. La gent gran ho ha passat molt malament. Els més petits també ho han passat molt malament, però jo crec que tots estem esgotats ja i ganes d'una normalitat normal. El que entenem per normal, que avui és una cosa excepcional.
Què hi ha d'esgotament i què hi ha que hagueu pogut constatar? I, òbviament, heu parlat amb col·lectius al llarg de tot aquest any, s'han viscut situacions molt diverses. Què hi ha d'emprenyament?
Molt, també, emprenyament i preocupació. La gent està emprenyada per algunes de les situacions que hem viscut i està molt preocupada també per si aquesta situació es pot allargar més o ja estem en la recta final, com semblen dir els indicadors que tenim cada dia.
En canvi de gent n'hem tingut. O fa 4 dies teníem l'alcaldessa i ens deia aquest mes de juliol ha estat un mes de juliol de gentada. Què és així, això?
Sí, ha estat un mes de juliol molt bo, el mes d'agost també, les dades que tenim a turisme si ho reflecteixen, i dintre d'aquesta situació estem contents d'aquesta evolució que hem tingut aquest any. No és el que desitgem més, però estem contents d'aquestes dades.
Fins on pugueu explicar, perquè tots ens en puguem fer la idea, com recullen aquestes dades? Amb aquestes noves tecnologies que ara es fan servir, com funciona?
Sí, bueno, ara tenim unes tecnologies que aporten, fan més fàcil aquesta feina, però sí que és cert també que s'ha de polir una mica tota aquesta feina. Nosaltres treballem des de turisme, treballem amb la localització de geolocalització de telèfons mòbils.
És a dir, ara sabem les persones que venen a partir del seu telèfon mòbil.
Del seu telèfon mòbil. Això són les empreses que fan aquests estudis, tenen les mòbils localitzats al seu domicili, on tu tens registrat el teu mòbil, i sap aquest mòbil on està en aquest moment, i sap si és un visitant, si és un turista, si fa pernotació, i aquesta és una dada que ajuda. S'ha de polir molt aquesta dada, però ens ajuda. I també treballem, i aquí vull agrair també al Gremi d'Hostaleria, que ens aporta les dades de l'ocupació dels hotels, que es fan les comptes a la taxa turística, que això és més fàcil també, i als restauradors que també aporta la seva informació.
En fi, sembla que tothom es pot moure una mica, menys l'oci nocturn.
Sí.
I això sí que és un drama d'aquells complexos.
Sí, és un drama i és incomprensible. Jo no trobo una explicació perquè l'oci nocturn no estigui treballant, si més no, amb totes les mesures de seguretat, però que no pugui treballar amb els horaris que han treballat fins ara. No trobo una explicació raonable, perquè qualsevol explicació que donen tant la Generalitat o el govern de l'Estat, no és qüestió de trobar culpables aquí, és com assenyalar a un col·lectiu concret que jo crec que ni es mereix ni és just assenyalar aquest col·lectiu. Al contrari, jo crec que precisament els efectes de no tenir l'oci nocturn obert ho estem veient cada dia al passeig i a les platges.
No hi ha forma de fer pressió?
Sí, s'ha fet i em consta que l'alcaldessa ha fet molta pressió.
I suposo també que cadascú en el seu àmbit, perquè sí, evidentment sí. Formeu part de partits polítics amb responsabilitats.
Sí, segur que hem fet molta pressió, però bueno, jo entenc, posar-me la pell dels dirigents de la Generalitat de Catalunya, que per molta pressió que pugui posar Sitges sobre la taula, pues, es tenen que governar per tota Catalunya. No entenc aquesta situació, és el que he de dir, a mi m'agradaria que fos una altra.
Però és que d'alguna forma ens continuem menjant una certa frustració, l'oci nocturn perquè no pot obrir, i la ciutadania, i parlàvem amb una veïna del carrer Carreta, i és evident que també tothom sap què està passant a la platja, i les conseqüències d'aquests botellots a la platja o en determinades places o en determinades zones. L'Ajuntament poc hi pot fer aquí?
Poc. Això que està passant aquí a Sitges està passant a tot arreu. Nosaltres podem posar els mitjans dintre de les nostres competències que tenim al nostre abast, però de reconèixer i he de dir clar que aquest, sobretot aquests darrers 15 dies, aquest darrer mes, s'han desbordat. Podien tenir alguna previsió del que podia passar, però no el que realment ha passat.
Ara, és clar, la pell del ciutadà, com, no sé si es consola això o no.
No, no, segurament no, però al ciutadà se l'ha d'explicar la situació i s'ha d'explicar el que fem nosaltres. Nosaltres hem posat totes les mesures que podíem posar, les que tenien al nostre abast i sobretot dintre de les nostres competències municipals. No ha funcionat. No, les imatges que han sortit no són les que s'agraden a ningú. A ningú s'agraden aquestes imatges i hem de dir que no ha funcionat tot el sistema que teníem previst. Sé que no és suficient per ciutadà, però nosaltres estem per donar també explicacions i sobretot buscar solucions, però el que hem de fer és donar explicacions.
En el sentit que difícilment es pot fer més del que s'ha fet?
Sí, els mitjans que tenim avui, és que el que jo no plantejo tampoc és, un per dir-ho d'alguna manera, un poble policial. No crec que l'opció sigui posar un cotxe de policia a cada cantonada i 20 policies al... Però bé, estem donant una imatge que tampoc es correspon a la imatge de Sitges. Nosaltres el que podem fer és continuar controlar en aquests fluxos de gent que arriba al passeig, que arriba a les platges, aquests botellos que es produeixen, i sobretot demanar a la ciutadania civisme, respecte, responsabilitat, i que sàpiguen que encara estem en una situació pandèmica. Es poden relaxar una mica més, però que encara estem en una situació pandèmica. I a més està la qüestió del civisme, estan molestant els veïns i veïnes de Sitges, i això s'ha de demanar que tinguin una mica de responsabilitat.
Però està per un costat el civisme i per l'altre tampoc ajuda massa a la imatge de Sitges, aquestes imatges de Baix Amar.
No ajuda ni a l'imatge de Sitges ni a l'imatge del govern. Nosaltres estem en contra de totes aquestes imatges i es fan mal, com a govern es fan mal aquestes imatges i no volem que es repeteixin. Nosaltres treballarem per tornar a informar la ciutadania del que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, posarem tots els mitjans que tinguem al nostre abast. Torno a dir, tenim unes competències municipals molt limitades, però aprofitarem totes les competències que tenim per evitar aquestes situacions.
Us ho plantejo d'una altra manera. Qui digui que això es pot arreglar, menteix?
Sí. Sí, això no es pot arreglar ni a Sitges, ni a Lloret, ni a Cadaqués, ni a Palma de Mallorca, ni a Madrid, ni a Euskadi. No, això, malauradament, aquesta situació, que ja no és que sigui provocada per la Covid, ja venia d'abans aquesta situació, la Covid ha provocat que aquesta situació sigui més recurrent i és un efecte global que està passant a tot arreu. El que digui que té la solució, que té la varita màgica, no està dient la veritat.
En canvi, paradoxes de la vida... Continuem sent un punt d'atracció,
Sí, home, és que Sitges és el...
Jo dic perquè des d'un punt de vista, i suposo que això és bo, des d'un punt de vista ciutadà hi ha un esperit molt crític sobre l'estat de la vila en molts àmbits, i en canvi des del punt de vista extern Sitges continua generant aquest poder d'atracció que és comprovable i ho han comprovat.
Sí, és així. Els sitgetans som així, nosaltres som molt crítics amb nosaltres mateixos perquè precisament volem tenir aquest punt d'excel·lència. Nosaltres volem que el nostre poble sigui el més net, el més segur i el més marxós de tota Catalunya.
Estem lluny encara d'això?
Bueno, estem treballant en aquesta situació, estem treballant. Estem en una situació que el tema de la pandèmia s'ha de posar sobre la taula, que és una situació que es desborda una mica, però estem treballant per aconseguir això. I, bueno, jo ho tinc molt clar. Sitges és una marca molt potent, molt forta, és una marca reconeguda, és la primera marca de Catalunya després de Barcelona en relació al turisme, i això no perdrem ni un segon en que això vagi cap endavant, al contrari, treballarem perquè vagi cap endavant.
Deixa'm que estiri aquest film, perquè com que a part heu estat alcalde accidental,
sí,
mal que sigui allò per uns dies...
No m'agrada el nom, però bueno...
És així, en espera de que el futur vagi a saber què portarà. En la llista de coses que cregueu honestament que caldria millorar, amb les quals el municipi s'hi hauria de posar de valent, què hi hauria?
Ara jo el que tinc que dir és el que diria tothom, o sigui, qualsevol diria el mateix, que hem de donar una volta al poble, hem de donar una volta enfocada a la sostenibilitat, al respecte pel medi ambient, al respecte també per la ciutadania i sobretot fer un poble més amable per tothom, sobretot pel que viu i treballa a Sitges, i això és que ho dirien tothom. Ara el que és difícil és posar això en marxa, i jo crec que el govern actual estem treballant en una línia que sí que sé que no és visible, perquè és una línia de treball molt de formigueta, d'anar parlant amb gent, anar fent projectes, i estem encarant el poble en aquesta línia, en aquesta direcció. Hem de fer un poble més sostenible, més ecològic, més amable per a tothom, i això és el que hem de fer, i crec que ho aconseguirem.
En algun moment, però, ho heu d'alguna manera posat sobre la taula quan assenyaleu que en determinades situacions diferents col·lectius s'han vist sobrepassats per l'evidència de la realitat. L'administració, a hores d'ara, en aquests Sitges que ha de venir, en aquests Sitges que serà més gran, que tindrà més gent, que s'està urbanitzant, serà capaç d'assumir tots els reptes de la gestió del que significa un poble amb tants habitants, amb tantes necessitats, amb aquesta projecció exterior que demana també una sèrie de recursos, d'infraestructures, de logística?
És complicat, serà complicat, però ho tenim que fer, és la nostra obligació. Sitges està creixent. Fa uns anys el centre de Sitges era el cap de la vila i avui jo diria que és l'estació ja, i inclús una mica més que Milà, podria ser ja el centre de la vila. Sitges està creixent i la nostra obligació és donar tot tipus de serveis a les persones que vindran com a les que estan ara. Que és complicat? Sí, evidentment que és complicat, però és que nosaltres hem de treballar, però és la nostra obligació, és que no podem fer una altra cosa. Si és necessari un cap nou, doncs començarem a treballar perquè aquest cap sigui una realitat. Qualsevol un altre servei municipal, una biblioteca, una altra escola, que hem inaugurat una aquesta setmana, doncs que treballarem en aquesta línia.
Ho dic per si teniu la sensació que hi ha alguns temes pendents de fa anys.
Sempre n'hi ha temes pendents de fa anys.
Jo què sé, el cap tancat a les nits, sí. Quan parlem d'un nou cap, que és un tema que en anteriors legislatures ja s'havia comentat. La qüestió de la regeneració de les platges o de l'estabilització de les platges o el que es vulgui dir sobre el nostre litoral. La qüestió del creixement urbanístic, la vivenda, etc, etc. Tenim temes que fa molt de temps que els tenim aquí.
Sí, són temes de tota la vida. Són temes que ja portem 20 anys i tots els governs, el govern de Baget, el govern de Forns, el govern ara de Aurora Carbonell, estan treballant per pal·liar aquests problemes que tenim i buscar solucions amb aquests problemes, però no és senzill, no és fàcil, no t'aixeques un dia i dir, bueno, ja he pensat què faré amb el cap. No depèn de nosaltres. Nosaltres sabem que hi ha unes necessitats de tenir ampliar el servei sanitari a Sitges. No sé si la solució és ampliar el que tenim ara o un nou. Jo no soc el tècnic, no soc especialista, no ho sé. El que sí que sé és que és necessari una ampliació dels serveis sanitaris a Sitges. Això és una prioritat també.
Després anirem a aquella qüestió que també, d'alguna manera, forma part de la vida de Luis Miguel García, que és tota aquesta qüestió de Renfe, Adif, etcètera, etcètera, però abans passem per Can Milà, perquè n'hem parlat poquet de Can Milà, i ha estat una infraestructura d'aquelles que ha de servir molt en el futur, també, no?
Sí. Sí, tenim la mala sort que no hem pogut
fer
la inauguració,
res, eh?
no hem fet la inauguració, estem ja treballant allà a Can Milà. Ahir parlava l'alcaldessa precisament d'això, estem ja a meitat de setembre, no hem fet res. Alguna cosa farem perquè el poble de Sitges vingui a Can Milà, vingui a conèixer aquest espai, que és un espai fantàstic, un espai meravellós, i nosaltres que volem que aquest espai centralitzi tota l'atenció del turista i del visitant. Tenim la part que és el cor de la regidoria de turisme, estan els treballadors i les treballadores estan treballant allí, un espai fantàstic i molt, molt amable per treballar, i després tenim la que és la masia gran de Can Milà per rebre els visitants, els turistes, i també la gent de Sitges que vingui a passejar per els jardins que tenim i veure la malvasia que tenim plantat allà, pues és un espai que tenim que potenciar i començar a dir-li a la gent que vingui que estem allà esperant-los.
Quin paper té ara o quin paper tindrà en el futur l'edifici, l'oficina de l'estació?
L'oficina de l'estació
es mantindrà tal com està?
De moment es manté tal qual. El que sí que farem és, ara hem col·laborat amb el Festival de Terramar i ara estem col·laborant amb el Festival de Cinema, i el que farem és donar un plus més a aquesta oficina de l'estació, que a més de donar la informació al turista, sobretot que ve en tren, i al visitant que ve en tren a Sitges, que també el Festival de Cinema, el Festival de Terramar o la Pregonera, qualsevol altre festival de Sitges, pugui tenir hi ha una oficina per poder donar informació també dels seus serveis.
És a dir, en principi l'oficina es mantindrà oberta, però diguem-ne que dedicada a esdeveniments específics o altres esdeveniments.
Exactament.
Que puguin també necessitar aquest espai.
Exactament, ara ja tenim un projecte acabat per fer una reforma de l'oficina, s'ha de reformar, i farem alguns canvis en aquest sentit.
Ara sereu hàbil. Com esteu amb l'hostaleria?
L'hostaleria? Bueno, jo estic bé i ells estan bé amb mi. L'hostaleria estem bé, és una situació molt, molt, molt complicada i s'ha de posar la pell de l'hostaleria, i ells saben que jo quan me parla amb el gremi d'hostaleria li dic, estic a la vostra disposició per tot el que calgui, però ells saben i són conscients de que no podem arribar a tot. I jo els explico i els entenen, no? Ara, evidentment, està en una situació a l'hostaleria que després d'any i mig que han passat està molt complicat, però jo, com deies tu al començament d'aquesta entrevista, el mes de juliol, el mes d'agost, han sigut dos mesos fantàstics, crec que aquesta és la línia, continuem així i qualsevol cosa que necessiten de la regidoria de turisme, del regidor de turisme, inclús de l'equip de govern, sabe que poden comptar amb ell.
Aquest desencontre de què ha vingut?
Desencontres, bueno, a vegades també perquè no, la comunicació no és suficientment fluida. Jo cada vegada tinc més mania als correus, al WhatsApp i tota aquestes comunicacions modernes d'ara. Seus a la taula, parles i poses els problemes que tens sobre la taula i vas buscant solucions. I n'hi ha problemes que trobaré la solució en 5 minuts perquè tots sabem quin és el problema i trobaré la solució, i hi ha problemes que trigarem una mica més, però sobretot, jo repeteixo moltes vegades, som un poble, tenim unes competències municipals molt limitades. Ara, tot el suport a l'hostaleria, tot el suport al comerç i al turisme. Som un poble que viu del turisme, que és la principal activitat econòmica, i en aquest costat de la taula sempre tindran tot el suport.
Què necessiten les platges, si és que necessiten alguna cosa?
No, les platges el que necessiten és tornar a la seva activitat natural pròpia. O sigui, nosaltres fa 60, 70, 80 anys vam fer una sèrie d'actuacions al litoral i ara jo crec que el mar està recuperant, està reclamant el que era el seu espai. Hem de treballar per buscar una regeneració que sigui natural. Estem treballant en un projecte. Ja vam parlar fa temps amb el Gremi d'Hostaleria i l'Associació de Platges a veure si podem encaminar aquest projecte per presentar els fons Next Generation. Estem treballant en aquest projecte i el que hem de buscar és que la costa sitgetana pues, continuï recuperant o regenerant de la manera més natural possible.
Qui ve busca platja?
Jo crec que a Sitges no pots venir buscant platja. La platja és un atractiu més, però és que a Sitges tenim platja, tenim muntanya, tenim cultura, tenim el festival de cinema, tenim gastronomia, tenim de tot. O sigui, Sitges són un poble que és que tenim de tot. Jo crec que tenim problemes precisament perquè tenim de tot. Està massificant una mica la vila en aquest sentit, no? Ara, la setmana que ve tenim dos esdeveniments de primer nivell mundial, com és l'Open Ladies i el Campionat Mundial d'Escacs, i coincideix la mateixa setmana. Bueno, el que ve a Sitges ve perquè Sitges és on millor pot venir, ja no n'hi ha alternativa.
Heu estat bastant irònic sempre amb això de sense platja no hi ha Sitges, eh?
Bueno, és que això jo crec que va... és edita, va ser jo crec una errada d'ells, és un eslògan que precisament no fa cap bé ni a nosaltres ni a ells. Jo crec que la gent ve a Sitges per lo que és Sitges, no tan sols per la platja. La platja és un atractiu més, això s'ha de dir, però ve a Sitges per moltes més coses que no la platja.
Es plantegem també aquell difícil equilibri entre la convivència veïnal i l'activitat turística. Barcelona ara també viu el que també viu Sitges en petit comitè, que són allò queixes més o menys entre veïns sobre la important presència de les terrasses a l'espai públic. I fins a quin punt això es pot mesurar o si veritablement tot allò que es va fer de més arran de la pandèmia es podrà revertir per tornar a la situació d'abans. Creieu que hi ha, i en genèric, i en matís o regidor, tot el que vulgui, hi ha massa terrasses a hores d'ara a l'espai públic?
Sí, ara l'espai públic està ocupat en excés per les terrasses dels restaurants i dels bars, precisament per la situació en la que estaven i perquè tenen unes limitacions dintre dels seus espais. Això ho hem parlat moltes vegades i en moltes reunions, és una situació excepcional que van aprovar des del govern i ho van posar sobre la taula. Hem de fer això, sabien que tindrien problemes, sabien que una part de la ciutadania es posaria en contra, però nosaltres hem de treballar per tothom i per tothom també el que no podem deixar de banda és la principal activitat econòmica, que a més genera ocupació i genera riquesa per al municipi. De cara a l'any que ve, estudiaran totes les terrasses que n'hi havia, el que s'ha fet ara, i mirarem de fer un equilibri per poder compaginar tant l'activitat econòmica com el gaudi de les persones que volen passejar. Evidentment que no serà la situació que estem ara, i ells ho saben, el sector del gremi hosteleria i el sector de la restauració ho saben, que l'any que ve hem de canviar coses.
Això suposo que serà... Bé, quan pots fer més i després has de fer marxa enrere, té un punt.
Això passa sempre.
Això passa sempre. A veure si ho dic bé, El tren és de Renfe i passa per la via que és de DIF.
Sí, molt bé.
Bàsicament és això, eh? Bàsicament és això. Per tant, les pantalles són de DIF.
Sí.
Tot això ho porta DIF. Anem per dues coses. Fins on el regidor pugui saber, perquè professionalment parlant, òbviament, suposo que això també genera un cert interès. Per una banda tenim un projecte molt gran, que és aquest de l'adequació dels túnels de la via del tren per la muntanya del Garraf, que aquest, en principi, hem de suposar, pel que vam llegir, que tira endavant, perquè la Unió Europea li exigeix a l'Estat espanyol que els túnels compleixin unes mesures de seguretat?
Sí, sí, hi ha un estudi, bueno, un informe de la Unió Europea que ja fa anys, em sembla que és del 2003, el 2002, que recull tota la informació dels túnels de ferroviaris i els túnels aquests no compleixen la normativa actual. D'acord. I s'han d'adaptar a la normativa actual.
És a dir, fa 20 anys ja es deia això. Més o menys,
que
eh?
Sí, que feia l'informe, sí, feia uns 20 anys.
D'acord, per aquests túnels...
Però això no és el Garraf, és a mitja Europa.
Tot a mitja Europa. Però és evident que en algun moment o altre aquesta obra s'haurà de fer.
Sí, no, ja, sí, per què sé jo, que en costes que ja estan marxant tots els processos, ja, això començarà aviat.
D'acord, anem per aquest assumpte de les pantalles, que veritablement, sorprès i negativament, diríem que tothom, gairebé per unanimitat. Aquesta també és una... diríem obligació legal,
sí,
que s'ha de complir, que fa referència a disminuir la intensitat del soroll,
sí,
pel veïnat, no?
Sí.
Esclar, quan ho heu vist, què us ha semblat, això?
A veure, és que jo tinc el cor dividit. A veure, jo entenc, bueno, entenc, però jo veig el que hi ha a la via, jo ho veus des de la cabina del tren, que vosaltres no ho veieu. Entonces, sí que és cert que quan parla que posarem una pantalla de 6 metres d'alçada, t'espantes, és veritat, no? Jo crec que això es pot mirar, es pot negociar, es pot estudiar de manera...
Ai, permeteu-m'ho ara, què fa dalt un tren? Què fa d'alçada un tren?
D'alçada pots fer 3 metres 20, 3, 30.
D'acord.
A la catenària 3, 60.
D'acord. Per tant, aquesta pantalla, en alguns casos, supera l'alçada del tren,
sí,
i arriba a l'alçada de la catenària. Eh?
Sí, que però també s'ha de mirar si el començament de la pantalla,
sí, sí,
és arran de la via o és més a baix.
D'acord. Però en qualsevol cas, és una alçada.
Sí, sí, sí. Però... l'alçada, és que no serà tot uniforme. Si tu poses una pantalla a l'alçada del...
Sí, sí,
a la marina d'Aigua Dolç, està més a baix de la via, el que és sobre la plataforma de la via, igual l'alçada són 3 metres.
Està clar. Suposo que qui més, diguem-ne, s'ha espantat són els veïns de la zona de la carretera de les Costes, camí cap allà, tota aquesta zona,
sí,
del,
sí,
pont sota la via,
sí,
que allà veritablement poden tenir. La pregunta és, un cop aquest procés s'ha publicat al BOE, hi ha un període d'al·legacions, això es pot revertir d'alguna manera?
Sempre es pot revertir. Nosaltres van, el regidor Terrado va signar un decret no fa massa, estava jo d'alcalde accidental, i van demanar a ADIF una moratòria i tornar a parlar. Jo personalment he parlat amb ADIF i tenim una reunió pendent, que el tema d'agost és complicat i el començament de setembre també. Aviat tindrem una reunió per mirar el projecte exactament com és, perquè no és el mateix dir, no, és un pantall de 7 metres que deia, que igual és una pantalla de 7 metres, tu veus 3 en un punt i en un altre punt ves 5 i en un altre un. I mira, amb el panel sobre la taula, a veure quines afectacions tenen. Però evidentment nosaltres defensarem els interessos de la vila, malgrat que jo treballo o no treballo del sector.
Les pantalles s'hauran de posar?
Sí, s'han de posar.
S'han de posar.
Sí.
És a dir, diguem-ne que assumim una part d'aquesta pel·lícula,
sí,
que és d'alguna manera o d'una altra...
Sí.
S'hauran de posar pantalles.
S'hauran de posar. Seran d'un model, seran de metacrilat, seran de ciment, seran... Això, però les pantalles s'han de posar.
S'han de posar. Després ja discutirem l'alçada, el material...
Bueno, jo poso un exemple molt clar.
A veure.
La via d'alta velocitat. La via d'alta velocitat està tota la via d'alta velocitat. D'aquí a Màlaga, que pots anar d'aquí a Màlaga, està ballada, tota la via d'alta velocitat està ballada. I té tanques també de... No de 6, de 6, de 7 i de 8 metres. Ningú posa cap pega ni cap problema.
Passa per casc urbà també, per molts cascs urbans?
Sí, passa per Vilafranca, per exemple, passa per l'Arbós, passa per Martorell.
Ah, el que passa és que Vilafranca tenen sort que la tenen bastant avall.
Sí, però mira on comença a baixar l'estació, quines pantalles tenen.
És clar, és que ens costa de veure això aquí, eh?
Clar, el problema... Mira, això, hi ha una frase que tu la coneixes i segurament molts dels nostres oients, és el relacionat al famós NIMBY.
A veure.
El NIMBY, que és l'acrònim en anglès, que no tinc mai baixar, o sigui, no en mi casa,
sí,
en mi casa
sí.
no me lo
hagas. No en mi patio, no en mi patio.
No en mi patio trasero, no? I és això, o sigui, quan veus, quan llegeixes un informe, dius, mira el que faran, escolta, és que això ja està fet en altres municipis, en altres comunitats, ja està fet, perquè s'ha de fer així, perquè la normativa t'obliga a fer-lo així. Ara, que hem de treballar perquè sigui poc agressiu i perquè no molesti...
És que d'alguna manera ens esteu contestant, eh?
Sí, sí, sí.
És a dir, que i us demano totes les matisacions que creieu, perquè ara en teniu molt més coneixement, només faltaria. Aquells que creguin que no es posarà cap pantalla s'equivoquen.
Sí, no, és que pantalles posaran.
Pantalles es posaran, eh? El que, diguem-ne, es pot forçar d'alguna manera és a intentar delimitar exactament i definir exactament.
I que hi hagi algun tram de la línia que no es posi, que es faci algun altre tipus d'actuació, és possible també. N'hi ha tècniques perquè la plataforma de via quedi més sustentada sobre el terreny, però això significa posar un altre tipus de plataforma que és tornar a fer obres i ja tindrem problemes a les obres del túnel, tindrem molts problemes.
Que sí, eh?
Sí, sí.
Allò és una obra... Vaja.
Sí, sí. A més, n'hi ha dos projectes, dos solucions, una que és renovar les dues vies tal qual estan, la via part, la via impar, i l'altra és el que és la via part, la de costat mar.
Atureu-vos un moment. La via part quina és? La de mar o la de muntanya?
La via part, la de mar.
La de mar. I la via impar, la via senar, és la de muntanya, eh? D'acord. Aleshores, per una banda, ara fem una subordinada i entrem en un moment en aquest projecte de Garraf. Hi ha una possibilitat que és no tocar els túnels tal com estan.
Exactament. Renovar els túnels tal com estan. I una altra és fer un túnel al costat muntanya i el que tenim ara al costat mar, fer una via verda.
Entesos. Quina creieu que és millor?
I a la segona, fer una via verda, però també aquesta són dos anys de treball que...
Això vol dir fer un altre túnel?
Clar, evidentment. Ara, jo...
Bé, doncs clar, si ho van fer 100 anys enrere, ho podran fer ara, això,
sí, sí,
això és evident.
I no tenien la tecnologia
no
que tenim avui.
La tecnologia que tenim avui, però això significaria poder tenir una via verda, és a dir, que d'alguna forma... Mm. Hi hauria un potencial aquí,
sí,
també
guanyaria.
Per la ciutadania, en sortirien guanyant.
Sí.
Que va, és que l'obra seria una obra...
Seria una obra que seria, multiplicaria l'obra per l'oble de temps.
D'acord, però aquesta està, diguem-ne, plantejada en les dues variants,
sí.
I això tira endavant. Pel que fa a les pantalles, repetim, que ningú es pensi que no en posaran ni una perquè se'n posaran de pantalles.
N'hi ha algun tram que es pot mirar que no es posin. Si es pot abaixar, es pot aplanar, es pot canviar el que és la plataforma de via, com és la part central. O sigui, estem parlant de la part central.
És singular això, perquè, és clar, els veïns que han aguantat tota la seva vida el soroll del tren,
sí.
Podrien dir en veu alta, escolti'm, jo prefereixo aguantar el soroll del tren,
sí.
Al qual ja m'hi he acostumat, que no que em fiquin davant aquesta cortina, aquest parament...
Si la gent no escolta el tren, eh?
Que no?
La gent no escolta el tren. La gent que viu ahir a les barreres no escolta el
tren. A
veure,
tren, ja. Jo he tingut la sensació, els que hem viscut al costat de maquinària, jo els que han tingut també una botiga, doncs les antigues maquinàries frigorífiques, etc., arriba un moment que diguem-ne, el nostre cap s'acostuma al soroll.
Sí.
En línies generals, eh? Després ja estarien, quan van passar els trens de mercaderies que Vilafranca van tallar la línia, que veritablement feia sí. Molta soroll. Però és a dir, hi ha un cert, no sé si dir un cert costum, que fa que molta gent pugui dir, escolta, més que jo prefereixo aguantar el soroll que no que em posin aquest parament, i si no, per què no el soterren el tren?
El soterrament és una obra faraònica, saps o te recordaràs que va estar sobre la taula.
Això no es farà mai.
Com a regidor o com a professional? Com a professional, jo no soterraria mai res.
Mai?
Mai.
Per què?
Mai, perquè el tren, o sigui, principalment, tema de seguretat, tema de costos, tema de manteniment, però o sigui, el tren ha d'anar... Mira, el debat que n'hi ha ara a Barcelona i en altres pobles d'Europa és el tramvia. I el tramvia no va sota terra. I aquí estem parlant si fent un metro. El tren ha d'anar per sobre, per la superfície, i jo estic en contra de tot soterrament.
D'acord. Hi ha formes de minorar el soroll que no siguin aquestes
sí,
pantalles?
Sí. El que no sé l'efecte que tindrà, però si veus les plataformes noves que s'estan fent, a Barcelona, saps, no n'hi ha balasto, no n'hi ha pedra, o sigui, n'hi ha plataformes que serveixen per això. El que no sé, jo ja no soc tècnic, no sé els efectes que tindrien a l'aire lliure, no? Però jo crec que és una qüestió que s'ha de mirar, s'ha de posar sobre la taula d'estudiar.
Adif pensa en això perquè és la solució més barata?
Jo crec que sí, jo crec que això és més fàcil que no fer una obra d'aixecar tota una plataforma ferroviària. Evidentment és més barata.
Per tant, sobre la taula tenim una publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'un projecte que es farà i Sitges pot incidir en aquest projecte bàsicament en el tipus de pantalla i amb l'alçada de pantalla.
Mirar a veure què podem millorar d'aquest projecte. No Sitges, no tan sols Sitges, Vilanova,
Cubella, Cunit,
tots els municipis. I nosaltres, bueno, el regidor Terrado, que té tota la informació també, ja té l'informe i ja està treballant a veure què es pot fer.
Per tant, us hem de preguntar. L'alcaldessa ens va comentar que en el proper ple municipal l'Ajuntament presentarà una moció per mostrar la seva posició contrària aquest projecte.
Sí.
I votareu a favor d'aquesta?
Ja, qualsevol cosa que sigui en benefici del poble, nosaltres votarem a favor. Falta llegir la moció, falta veure què diu la moció, si és una moció de govern o una moció d'Esquerra Republicana, però és que nosaltres, sempre que sigui una millora pel poble de Sitges, sempre estarem al costat de qui la presenti.
Però que ens quedi clar que pantalles se'n posarà.
Pantalles es faran. D'aquí al ple, haurem tingut ja la reunió amb Adif.
Sí? Sí. Està previst?
Sí. No tinc la data, però està previst.
Ara també pensava, tant que li costa fer les coses a Adif, a Sitges, perquè aquest pas sota la via, que no hi ha forma humana de poder-ho plantejar i que l'Ajuntament hi ha insistit diverses vegades, I en canvi aquestes, en un pim-pam?
Bueno, si has agafat el tren darrerament, ahir, sembla que ahir o abans d'ahir, ja van terminar de col·locar tota l'estructura del mòdul de RTMS que va aquí a l'estació de Sitges.
Alto, alto, alto. Això és el sistema de seguretat?
Sí.
L'RTMS?
Sí, és el sistema europeu.
El de darrera generació?
Sí, el sistema europeu de darrera generació, que hi ha un compromís del govern d'instal·lar RTMS a tota la línia, des de Barcelona a Sant Vicenç, i el mòdul de control d'aquest sistema es va instal·lar abans d'ahir. Van fer obres fa 3-4 mesos i abans d'ahir van instal·lar ja el mòdul.
D'acord, però si ja s'ha demanat coses a DIF. I la feina ha estat seva, eh?
Sí, sí, segurament continuarem demanant. Ara estem també pensant de la situació que venim, de la crisi del 2008 al 2016, ara estem en una altra situació, ara tenim una cosa que es diu fons europeus i això estem treballant nosaltres per millorar tot el que podem. Evidentment, nosaltres podem fer això que es diu sempre i en to pejoratiu, de fer la carta dels Reis, però bueno, nosaltres farem la carta dels Reis. I si tenim 10 punts i aconseguim 8, bueno, doncs això.
El pas sota la via es podria tornar a demanar?
Sí, i ho demanarem. Hi ha un compromís, jo he parlat a l'alcaldessa, ho vam parlar en una reunió que van tenir amb Adif ja fa un any més o menys, van tenir una reunió aquí a l'Ajuntament amb Adif i ho vam posar sobre la taula que ho demanaríem.
Que seria, diguem-ne, aquest pas de lliure accés, eh?
Sí, Adif el que diria, ja ho paguem tots dos, la resposta d'Adif.
La història de sempre. Bueno.
Paguen a patxa, sí.
Sembla que les institucions ho han assumit molt bé, això, eh? Sí. De dir, escolta, m'ho paguem a mitges i acabem així. Però hi ha possibilitats de poder fer un pas sota la via?
Sí.
Certament, eh?
Però ho hem parlat i jo crec que n'hi ha la possibilitat. Ara hem de buscar la fórmula de com fer-la, però possibilitat tenim. Adif està a favor de treballar en aquesta línia.
Per tant, hi hauria una certa esperança pels veïns del poble sec i pels veïns del casc antic
de poder passar tranquil·lament
sense haver de tenir ni targetes ni tots aquests paraments que l'incivisme també trenca cada 2x3, és a dir, que sigui un pas lliure.
Sí, aquesta possibilitat hi és.
S'ha estudiat, perquè en el seu moment es va estudiar i es va dir que era complex des del punt de vista estructural poder fer un pas sota la via perquè no aguantaria bé, o no. Ningú us ha posat cap pega en aquest sentit?
No, això es pot fer, vam parlar, la reunió aquella vam parlar si ampliar el que n'hi ha ara i posar una separació entre el que ha de pagar i el que no, i aquella era una possibilitat i l'altra possibilitat era un pas nou. Es va fer un pas paral·lel al que teníem ara.
És a dir, més o menys a la mateixa alçada,
Exactament, sí. ja està, ja, això és el que van parlar, ni a projecte, ni a, van posar sobre la taula, a dir, ho veu bé, i va dir, escolta, vagin plecats en aquesta línia. I...
Ara tinc aquell d'allò, bé, us empasseu les pantalles que us fem el pas tota la via.
No, però no. És, al final és un tema de seguretat i un tema de confort també, i a dir, però és a dir, jo estic parlant de dir quan bé.
Quan sou de Renfe. Sí.
Però és un projecte que s'ha de tirar adelante, endavant, perquè són millores. Ara, treballem-lo.
Ara, regidor, farà lletge això, eh?
Okay.
Les pantalles faran lletge.
Sí. Bueno, potser busquem
aquest jovent. No sé què podem buscar, eh?
No, busquem el jovent aquest, que tenim un munt d'artistes amb el graffiti.
Perquè les de l'Avinguda Sofia...
Ja. I alguna està trencada i...
I uf. Són pues... les 11. Anàveu a dir.
No, que quan es van posar la d'Avinguda Sofia era l'últim model, que era home, fantàstic.
Estaven perfectes.
Sí, tot meravellós.
Feia tan bonic que qui va fer la foto en el seu dia no s'ha repetit mai més aquella foto. Bé, a veure com es desenvolupa tot plegat. Lluís Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I per les explicacions didàctiques de pantalles. Demà hi tornem a les 9. Adéu-siau.